9 del matí.
Hola, molt bon dia. Itàlia aquest cap de setmana està previst que s'aprovin els pressupostos i es doni així sortida a Silvio Berlusconi del govern. Es desconeix encara qui serà el nou primer ministre italià. Mentrestant, a Grècia continuen també les divergències entre socialistes i conservadors per formar el nou govern de coalició i trobar el substitut del primer ministre Giorgos Papandreou. Mentrestant, Alemanya i França estan discutint ja plans per una gran reorganització de la Unió Europea. Volen crear una zona euro més petita i resistent que integri només els països capaços de mantenir la disciplina fiscal, segons apunten fonts de la mateixa Unió Europea. Almenys 7 persones haurien mort i 18 edificis s'haurien desplomat pel terratrèmol de 5,3 graus a la província turca de Van Alis de Turquia. Aquesta és la mateixa zona arrasada pel sisme de 7,2 graus del passat mes d'octubre, on van perdre la vida 604 persones. Esports, futbol, el Barça va guanyar ahir 0-1 l'Hospitalet en l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei amb un golaç d'Andrés Iniesta. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Amb aquest resultat, el Barça deixa encarrilada l'eliminatòria, però no tancada, de 700 de final de Copa. Amb aquesta victòria per la mínima camp de l'Hospi, amb el golaç d'Andrés Iniesta, 3 minuts de descans, amb un xut fort des de la frontal. El partit d'ahir va permetre, a més, veure el debut de Tello i Rafinha. Amb aquests dos joves jugadors, ja són 21 els homes del planter que han debutat amb Pep Guardiola des de que dirigeix el primer equip. L'hora del partit i el fet que es donés per televisió i possiblement també el preu de les entrades va fer que menys de 3.000 espectadors veiessin el partit en directe al camp de la Feixa Llarga Hospitalet. Encara parlant del Barça, la justícia va desestimar ahir la demanda de Bairam Tutumlu contra l'expresident Jan Laporta. En futbol internacional, el brasiler Neymar va renovar ahir amb el Santos fins al 2014 i d'aquesta manera deixen ridícul uns quants mitjans de Madrid que més d'una vegada i en portada havien donat per tancat el seu fitxatge amb els blancs. A l'Espanyol s'ha encallat la renovació de Javi Márquez i el Barça-Rigal juga aquest vespre partit de Lliga de bàsquet contra el Montepaschi de Siena.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
Ràdio Estel.
Cada setmana, al primer cafè de Ràdio Estel, busquem el millor per la teva butxaca i per això tenim l'aliat perfecte. L'aniversari Hipercor, un aniversari ple d'ofertes, ofertasses i oportunitats, te les expliquem totes. Recorda-ho, cada setmana el primer cafè de Ràdio Estel, cap a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor. Celebrem el millor per la teva butxaca.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte de l'oli d'oliva verge extra Co, Suroji Blanca o Picual Intens.
En comprar-ne dues, la segona unitat surt a 1,09 euros.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
Especial Eleccions 20 de novembre.
Thank you.
Les eleccions del 20 de novembre estan ja en el seu equador, en la meitat, i a nivell espanyol la polarització entre Partit Popular i Partit Socialista és una realitat que intenten combatre les altres formacions, però en qualsevol cas sabem que populars i socialistes al Congrés dels Diputats han tingut més del 80% de la representació parlamentària i sempre són les dues grans forces estatals. A nivell català, el PSC, que va tenir rècord de suport popular ara fa més de 3 anys, el 2008, amb 25 diputats dels 47 que s'elegeixen a Catalunya, afronta aquests comicis amb la incertesa de si es confirmés la victòria del PP i la possibilitat que no guanyi el PSC a Catalunya o que guanyi d'una manera més ajustada, avali d'alguna manera el seu futur immediat amb la perspectiva d'un congrés, un congrés que es produeix poc més d'un any després, serà el desembre, de la derrota de Montilla a Catalunya. D'aquests temes, però sobretot dels temes importants de la campanya electoral, parlarem durant els propers minuts amb Daniel Fernández, el número 2 de la llista per Barcelona del Partit dels Socialistes de Catalunya. És aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Daniel Fernández, senyor Fernández, molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies per la invitació.
Vostè ha estat al Congrés com a diputat, és un dels 25 diputats del PSC en aquesta legislatura i en l'anterior també havia estat. És a dir, les dues legislatures de govern socialista, amb Zapatero al capdavant, ha estat vostè al Congrés.
Exactament, vaig arribar al Congrés a les eleccions generals del 2004.
Amb José Montilla, que s'havia presentat per Barcelona aquella vegada.
Encapçalava la candidatura.
Quina és la principal necessitat que té Espanya, segons el PSC i segons els socialistes en general, tenint en compte el que ha passat aquests últims anys i amb la sempre legítima aspiració de continuar governant l'estat espanyol?
Doncs mira, la principal necessitat és, sens dubte, sortir de la crisi. Sortir de la crisi, tornar a créixer i, com a conseqüència d'aquest creixement, doncs començar a solucionar el primer problema que tenim com a societat, que és el problema de l'atur, no? I per sortir de la crisi hi ha coses que s'han de fer en l'àmbit espanyol, però també hi ha propostes que únicament seran exitoses si es fan en l'àmbit europeu, no? Vull dir que avui, quan totes les informacions es parlen de la situació molt complexa en la que es troba Itàlia, no? Sí. I per què ho dic això? Perquè l'únic candidat, jo diria, que està parlant d'Europa i que està fent propostes europees en aquest tema, en el tema de la crisi econòmica, es diu Alfredo Pérez Rubalcaba. I li vull posar un parell d'exemples. En el debat cara a cara amb el senyor Rajoy, el nostre candidat va afirmar amb contundència que si és president del govern demanarà a la Unió Europea doncs que els objectius d'estabilitat pressupostària s'ajornin fins al 2015. Per què? Perquè nosaltres estem convençuts que l'austeritat ara és necessària i el rigor en els comptes, però també creiem que sense incentius al creixement tindrem un problema i serà impossible sortir de la crisi. Per tant, si em pregunta quina és la primera mesura que hauria de prendre aquest govern, un govern, el govern que surti de les urnes el proper 20 de novembre, la primera seria canviar l'orientació del conjunt de la política econòmica europea i fer que l'austeritat sigui complementada amb polítiques d'incentivació al creixement.
No està resultant, però, per a Rubalcaba una mica difícil gestionar aquesta imatge i aquest missatge de renovació, tenint en compte que ha format part del govern espanyol i que, d'alguna manera, representaria una continuïtat?
Miri, Rubalcaba vol representar i representa una continuïtat en aquells temes en els quals hi ha d'haver una continuïtat. Per exemple, nosaltres defensem que el model d'estat del benestar que tenim, sanitat, educació, bàsicament, públics i de qualitat, s'ha de mantenir i, en canvi, en alguns temes ha d'incorporar i incorpora, a més, un canvi, perquè la situació econòmica és molt volàtil, perquè les polítiques van canviant i perquè els problemes van canviant, les respostes també han de canviar, no? I insisteixo, nosaltres hem fet els deures. Nosaltres hem fet els deures i des del govern d'Espanya, amb poc suport, o jo diria, amb cap suport del primer partit de l'oposició, hem pres decisions que no eren fàcils per aconseguir l'objectiu d'equilibrar els comptes públics. Però també li dic, únicament amb l'austeritat no sortirem de la crisi. Únicament amb l'austeritat no sortirem de la crisi. I estic content que els savis alemanys de l'economia hagin fet un informe ahir a la senyora Merkel que diu, per exemple, que els bonus europeus són un element clau per sortir de la crisi.
Avui parlem amb Daniel Fernández, número 2 de la llista del PSC per Barcelona. La crisi econòmica, reduir l'atur, el tema de l'economia a Europa, qüestions que preocupen. Alfredo Pérez Rubalcaba, candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol, i també, naturalment, el PSC. Parlem d'algunes qüestions d'actualitat que al principi sortien implícitament. Per exemple, en la jornada de campanya es va parlar molt ahir d'un vídeo que es va fer públic on se simula la mort d'una persona a causa, suposadament, de les retallades i dels ajustos a Catalunya. Què vol comunicar el PSC amb aquest vídeo i què pensa de la polèmica i les reaccions que ha generat?
Mira, el que volem comunicar és que tenim un problema. I el problema que tenim és que quan hi ha una crisi econòmica profunda, i tenim una crisi econòmica profunda, i hi ha determinats governs de dretes, avui a Catalunya tenim un govern de dretes de Convergència i el PP vol governar Espanya, aquests governs de dretes el que volen és aprofitar la crisi per impulsar una involució en el sistema sanitari o en el sistema educatiu que hem construït durant aquests 30 anys. Per tant, quin és el problema que tenim en aquests moments a Catalunya? No li posaré xifres. En aquests 8 mesos d'aquest govern que se'n diu dels millors, les llistes d'espera s'han incrementat en 70.000 persones, un 23% més. D'aquestes 70.000 persones, 25.000 són persones que són malalts de càncer. Per tant, el problema no és un vídeo d'una campanya electoral. Aquest no és el problema. El problema real el tenen aquestes 70.000 persones que no estaven en llista d'espera i que ara estan en llistes d'espera. El problema real el té una societat que ha construït un magnífic model de sanitat que, evidentment, ha de ser sostenible i que s'han de fer les reformes necessàries perquè sigui sostenible. Després, si vol, li comento les propostes que tenim en el nostre programa al respecte, però el que no acceptarem, i vull posar-me, diguem-ne, vull ser clar en aquest sentit, el que els socialistes catalans no acceptarem és que amb l'excusa de la crisi un conseller que ve de la sanitat privada i que tornarà a la sanitat privada desmantelli el sistema sanitari públic català.
Ja que parlava vostè de les propostes, ens les pot resumir breument, les doncs que tenen els socialistes?
Doncs sí, perquè, miri, nosaltres no podem dir únicament no a les retallades o no al copagament en sanitat. També hem de dir quines propostes tenim per fer sostenible el sistema, no? I tenim les propostes, miri, li poso alguns exemples. Volem que els 8.000 milions d'euros que l'Estat col·locarà en les comunitats autònomes els propers anys, fruit de l'acord de finançament entre el president Montilla i el president Zapatero, vagin finalísticament adreçades a la sanitat. Volem crear incrementar un 10% la taxa als alcohols, exceptuant el vi, el cava i la cervesa i el tabac, perquè creiem que la gent que consumeix més aquest tipus de begudes o que fuma és susceptible d'utilitzar més també el sistema sanitari. Volem acabar amb la desgravació que tenen les empreses que contracten segurs sanitaris privats. Això vol dir un estalvi de 350 milions d'euros. Amb mesures com aquestes es pot garantir la sostenibilitat del sistema sanitari del país sense tenir que passar per una etapa de retallades que al final seran difícils de recuperar.
Senyor Daniel Fernández, número 2 del PSC per Barcelona, sobre les reformes que es poden posar en marxa de les administracions de l'Estat, com creu vostè que ha d'organitzar-se aquesta administració i quines reformes polítiques i administratives es podrien fer? Per exemple, una nova llei electoral, la veu enviable des dels socialistes catalans, o una reforma del Senat?
Miri, si vol, parlant del tema electoral, nosaltres anem amb una proposta molt clara, que a més jo penso que és novedosa en el nostre programa electoral i que, malauradament, la resta de partits polítics no s'han volgut posicionar. Nosaltres apostem i proposem en el nostre programa electoral, per primera vegada, un desbloqueig de les llistes al Congrés dels Diputats i de les llistes municipals. Com vostè sap, al Senat el que tenim són unes llistes obertes, en canvi el que tenim al Congrés i als municipis són unes llistes tancades. Què vol dir desbloqueig? Vol dir que els partits continuaran presentant les seves llistes, però els ciutadans podran prioritzar alguns candidats d'aquestes llistes i, per tant, canviar l'ordre de les llistes. Obrir les llistes del Congrés i obrir les llistes del món local vol dir un pas importantíssim per trobar un equilibri en el qual els ciutadans tinguin un més alt nivell de participació política a l'hora d'elegir els seus representants.
Amb una doble votació, com a Alemanya, per exemple?
No, la veritat és que el model alemany és el que ens agradaria com a objectiu final. Vostè sap també que és un model sobre el qual hem treballat aquí els grans partits catalans des de fa anys, sense posar-nos d'acord, per desgràcia. A nosaltres ens agradaria el model alemany, que vol dir una doble urna, com vostè diu, en la qual el ciutadà vota a l'hora el seu representant del districte electoral, o sigui, el seu representant més proper, que es vota en un districte electoral uninominal, i alhora vota en una altra urna una llista de partit per exemple, en l'àmbit del Länder, que aquí seria l'àmbit de Catalunya, la comunitat autònoma. Això vol dir que tens un diputat, que és més el teu diputat, que et representa...
El preferit, de manera oberta, diguéssim.
I tens, en canvi, el que seria més, potser, l'expert, no? L'expert que el partit col·loca, doncs, perquè sigui l'expert en economia, l'expert en medi ambient, en el Parlament. Nosaltres és el model que ens agrada, bueno, nosaltres i el nostre candidat, que ha dit reiteradament que li agrada el model alemany. Quin és el problema que tenim? Que el model alemany, aplicat tal qual, voldria dir una reforma de la Constitució molt complexa de pactar. I, per tant, què és el que hem dit? Mentre aquesta reforma no es fa, perquè serà difícil de fer-la, perquè el PP, evidentment, suposa, què proposem? Doncs un canvi de legislació que no implica una reforma constitucional, que és obrir les llistes, insisteixo, al Congrés i als ajuntaments.
D'altra banda, sobre el règim econòmic per a Catalunya els propers anys, el pacte fiscal està disposat el PSC a incidir en el futur govern espanyol si és que els socialistes guanyessin perquè hi hagi un pacte fiscal a Catalunya?
Miri, nosaltres vam signar un pacte fiscal, que és el pacte fiscal fruit de l'Estatut que van signar el president Montilla i el president Rodríguez Zapatero.
El finançament actual.
El finançament actual, que és un pacte fiscal, perquè al final d'on neix aquest finançament actual? D'un acord entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya que després s'amplia a la resta de comunitats autònomes. Jo vull recordar que aquest pacte fiscal va tenir com a resultat que el 2009, amb la liquidació del 2009, Catalunya va ingressar 2.400 milions més d'euros dels que hauria ingressat amb el model anterior. I quin és el model anterior? Doncs el pacte fiscal que van signar el senyor Mas i el senyor Aznar el 2001. I quin resultat va tenir aquest model el primer any de liquidació? 250 milions d'euros més. Què vull dir? Que amb el pacte fiscal signat pels socialistes, Catalunya va obtenir el primer any 2.400 milions d'euros. I amb el pacte fiscal signat per les dretes, Catalunya va obtenir 240 milions d'euros. 10 vegades més amb el nostre pacte fiscal. Per això la nostra candidata ha dit, Carme Chacón, que ja mai signaria un pacte fiscal com el que va signar el senyor Mas i el senyor Aznar. Què proposem nosaltres ara? Miri, proposem que el 2013 s'ha de revisar aquest pacte. Per cert, s'ha de revisar perquè nosaltres vam pactar que era revisable. Perquè el pacte de les dretes, el pacte de Mas i Aznar, era un pacte perpetuo. No tenia capacitat de revisió. El 2013 s'ha de revisar. I què proposem als socialistes? Doncs, mira, aprofitem que es pot revisar, que és revisable, per millorar-ho. Millorar-ho en quina línia? En la línia d'un acord més federal de finançament en el conjunt de l'Estat. Amb quin objectiu? Li dic clarament. L'objectiu nostre seria que més enllà del model, li posi el nom que li posi, el que hem de tendir és que els resultats del model del concert siguin similars o iguals als resultats del model federal que nosaltres propugnem.
Ha parlat vostè de concert, però no es refereix a un model semblant al del concert basc o navarrès.
No, jo el que refereixo és que, més enllà dels conceptes, perquè, a més, Convergència ha parlat de concert, després ha parlat de pacte fiscal que tendeix al concert... Bé, la veritat és que vaig veure ahir el senyor Duran Lleida tocant la bateria i llavors ja vaig entendre què volia dir això del concert a Convergència i Unió. Però més enllà del concert, el problema són els resultats. El que ens interessa són els resultats. I el que volem són uns resultats similars al concert. Amb el nostre model, amb el model de pacte fiscal federal, podem arribar a uns resultats similars al concert? Jo li dic que sí, que és possible arribar a uns resultats similars des del punt de vista econòmic.
Per tant, no descartaria la possibilitat de tenir una situació semblant a la del País Basc?
No, jo el que no descarto és tenir els mateixos resultats.
Els mateixos resultats.
El que descarto és un model, diguem-ne, que està pensat, diguem-ne, constitucionalment pel País Basc i que, per tant, tindria altre tipus de, diguem-ne, de problemes des del punt de vista legislatiu. Però la pregunta és, hem d'estar discutint sobre el model o hem de centrar-nos, a més del model, en els resultats del model? Perquè resulta que pactes fiscals hem tingut molts. Uns han donat un resultat, diguem-ne, ridícul, com el que van donar el resultat de Convergència i el PP, i altres han donat un bon resultat, com és l'acord fiscal entre el govern del president Montilla i el govern del president Zapatero.
Hem de parlar avui amb Daniel Fernández del PSC de possibles nous escenaris després d'aquestes eleccions del 20 de novembre. Uns escenaris que venen marcat pel que, si es confirmen les enquestes, seria una alternança, en tot cas. Ja sé que vostè em dirà que els socialistes aspiren a guanyar i a capgirar les tendències que marquen les enquestes, com és lògic, però veurem el que passa. De la legislatura que ara deixem, una de les crítiques que des de partits catalans, per exemple Esquerra o Convergència, arriben sobre el PSC se centra en el fet que potser vostès no han tingut una presència prou clara, aquests 25 diputats del PSC, mentre hi havia veus en el partit que demanaven el grup propi. Quin balanç fa vostè d'aquesta legislatura on el PSC ha estat molt fort del Congrés?
Miri, un balanç molt positiu. Gràcies al PSC, durant aquestes legislatures, aquestes dues, tenim l'Estatut amb el suport dels diputats del PSC i del PSOE. Gràcies als diputats del PSC i del grup socialista tenim aquest model de finançament, nou model de finançament que implica 2.400 milions d'euros més per Catalunya. Gràcies al paper dels diputats del PSC tenim un corredor mediterrani que en els temps dels governs del PP, Convergència i Unió no estava entre les prioritats del govern d'Espanya. Gràcies als diputats del PSC i el conjunt socialista aconseguim, per exemple, ampliar la presència del català, euskera i gallec al Senat, o la presència del català a Europa. Gràcies als diputats del PSC i el grup socialista, els papers de Salamanca, que ja havien d'haver arribat fa 30 anys a Catalunya, arriben amb aquest govern. Què li vull dir amb això? Que nosaltres estem orgullosos d'allò que hem aconseguit. I que, per tant, la feina feta està aquí. I és una feina, diguem-ne, que nosaltres valorem de forma positiva. Més enllà de protagonismes. Més enllà de protagonismes, perquè al final el que el ciutadà de Catalunya vol són resultats. I nosaltres creiem que els resultats que la nostra presència, la nostra feina ha donat per Catalunya són francament positius.
De tota manera, el PSC ha votat molt amb el PSOE en temes que afecten Catalunya. Per exemple, el fons de competitivitat,
sí,
aquesta votació famosa.
I el PSOE ha votat amb el PSC, per exemple, votant l'Estatut i votant el model de finançament. El que vull dir, que compartir grup parlamentari no implica únicament que el PSC voti com el PSOE, també vol dir que el PSOE vota com el PSC. I això ho hem de valorar, perquè al final, miri, si volem fer avançar els temes que ens interessen als catalans, amb qui ho farem a Espanya? Amb el PP? O sigui, Convergència es torna a proposar a fer avançar el nostre autogovern amb el Partit Popular? No, no, miri, quan hem avançat en temes que ens interessaven com a catalans i catalanes, ho hem fet amb l'acord amb el PSOE. I jo, si vol, li poso un exemple. Miri, per mi és molt rellevant i molt important no que els diputats del PSC votin, per exemple, que els papers de Salamanca han de tornar a Barcelona i a Catalunya. Per mi el que és rellevant és que els diputats socialistes de Salamanca votin i defensin allò a Salamanca, on el PP munta manifestacions de 50.000 persones en contra de la tornada dels papers als seus legítims propietaris.
En qualsevol cas, vostès encara, des dels socialistes catalans, creuen que és millor tenir un únic grup, PSC-PSOE, i en aquesta legislatura així serà, no?
Vostè sap que és un tema que s'ha de debatre, que s'ha de debatre al Congrés, que és allà on prendrem les decisions, i hi ha diferents, diguem-ne, propostes. Hi ha una que és coneguda, no?, com una esmena que impulsada pels alcaldes de Sabadell i Lleida, que van en aquesta direcció, tot i que plantegen també una renegociació de l'articulació del PSC dins del grup parlamentari socialista.
Una pregunta molt concreta i molt breu. Canvia molt que el PSC guanyi les eleccions a Catalunya o no les guanyi? Moralment, ja sabem que la importància no es troba aquí, en aquestes eleccions, però sí que d'alguna manera podria tenir un valor guanyar les eleccions a Catalunya pel PSC?
Guanyar les eleccions...
Encara que es perdin al conjunt d'Espanya.
Guanyar les eleccions sempre té un valor a Catalunya. El que passa és que nosaltres no ens conformem amb guanyar les eleccions a Catalunya, que jo penso que les hem de guanyar. El que volem és que aquesta victòria sigui útil per capgirar unes enquestes que en aquests moments donen el PP com a partit guanyador d'Espanya.
No oblidem que Catalunya i Andalusia van ser comunitats decisives tant el 2004 com el 2008 per a la victòria de Zapatero.
Si hi ha hagut governs socialistes a Espanya, tant amb Zapatero com Felipe González, és perquè gràcies a la majoria dels catalans i dels andalusos aquesta majoria d'esquerres existia al Parlament.
Han hagut de rebatre aquests dies crítiques a Carme Chacón, que se l'acusa d'haver abandonat Catalunya pel fet de ser ministra de Defensa?
Miri, Carme Chacón està sent una magnífica ministra de Defensa, que quan passa el que va passar l'altre dia a Afganistan i tenim un mort, un soldat molt espanyol, doncs deixa la campanya i se'n va a fer el que ha de fer, que és fer de ministra de Defensa. I el primer que ha de fer un responsable polític és assumir la seva responsabilitat. Carme Chacón ha estat, em sembla que 17 vegades a l'Afganistan mentre era ministra de Defensa. I jo estic orgullós, com a català i com a socialista, de tenir una catalana al front del Ministeri de Defensa que s'ha guanyat el respecte del conjunt de les Forces Armades, que ha fet una magnífica gestió, i per això l'hem de valorar, perquè al final també la defensa ens interessa als catalans. O no?
Bé, en tot cas, hi ha gent que pensa de tot en això, evidentment. Hi ha gent molt contrària a l'actual despesa en l'exèrcit que té el govern espanyol.
Mira, hi ha gent que pensa...
Que és un 6%, més o menys, o una mica més.
Hi ha gent que pensa, però també vull recordar que aquesta ministra de Defensa ha retallat el pressupost de defensa en un 15%, uh-huh. I que uns 800 milions d'euros que ha retallat de defensa han estat útils per mantenir els pressupostos de sanitat i educació. Per tant, també a defensa s'ha practicat l'austeritat.
Una última pregunta sobre les relacions amb l'Església Catòlica i les confessions religioses. Què plantegen els socialistes a Catalunya i a Espanya sobre això?
Mira, nosaltres plantegem que potser ha arribat el moment de fer una reforma de la llei de llibertat religiosa, però en una línia molt, molt, molt sensata i molt coherent. Es tracta de que la pluralitat religiosa que existeix al nostre país i el marc constitucional que tenim, doncs vagi avançant. Amb quina línia? Amb la línia una mica de que el laïcisme, en allò que és públic, sigui un espai de trobada de les diferents expressions religioses, sigui un espai de connexió, un espai de convivència, i que, per tant, aquesta convivència religiosa i aquest valor afegit que tenen les confessions religioses, doncs sigui també aprofitat pel conjunt de la societat.
laïcisme, potser diríem més correctament laïcitat o no confessionalitat, neutralitat de les
sí,
administracions.
Sí, sí, la paraula neutralitat jo li acceptaria com a la paraula clau, la paraula clau en aquest tema.
Un últim missatge que vulgui donar, senyor Daniel Fernández, número 2 del PSC per Barcelona, per demanar el vot, com fem amb tots els candidats, o per animar la participació dels ciutadans?
Jo animo els ciutadans a participar perquè, miri, com diu el nostre candidat, són les eleccions generals més importants des del 15J del 77. Per què? Perquè la sortida de la crisi no seria igual pilotada amb un govern de dretes que pilotada amb un govern d'esquerres. I el país, Catalunya, no seria igual després d'una sortida de la crisi pilotada amb un govern de dretes o pilotada amb un govern d'esquerres. Nosaltres volem sortir de la crisi, volem sortir de la crisi canviant el model productiu, volem sortir de la crisi, per exemple, amb polítiques no únicament d'austeritat, però també li dic una cosa, nosaltres no acceptarem sortir de la crisi deixant de banda, als costats, a les cunetes, aquells ciutadans que estan patint més les conseqüències de la crisi. Amb nosaltres hem de sortir tots de la crisi. A lo millor significa sortir una mica més lentament, però hem de sortir tots d'aquesta crisi econòmica.
Com diem a tots, i de manera neutra, molta sort, que vagi bé, senyor Daniel Fernández, número 2 del PSC, a aquestes eleccions. Fins una propera ocasió i bona segona part de campanya.
Moltes gràcies.
De seguida, l'Espai No Entenc Res, amb Miquel Murga, l'Espai Aniversari per Cor i Nutrició i Salut.
Ràdio Estel.
El 3 de desembre toca Canviar de Paisatge. Vine al romiatge a Montserrat del Club Més Amics. Viuràs un dia de sensacions. Amb servei d'autocar, missa conventual, col·loqui amb un dels monjos de Montserrat, dinar de germanor, pregària al monestir de Sant Benet i molt més. El 3 de desembre, romiatge a Montserrat amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 27 70. No t'ho perdis, el Club Més Amics vol amics com tu.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 19 de novembre a les 10 de la nit et convidem a la vigília extraordinària de Crist Rei, presidida per Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, amb la imposició de les insígnies als nous adoradors nocturns. A un quart de 10 de la nit, servei d'autocar des de l'avinguda Vallcarca 1416 de Barcelona, amb tornada al mateix punt d'origen. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res, amb Miquel Murgà.
Avui plantegem, no entenc com és que en l'era de les videoconsoles i els ordinadors els nens continuen fent les típiques i clàssiques col·leccions de cromos de la Lliga de Futbol. Miquel Murga, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Avui et demano disculpes d'entrada perquè amb les entrevistes electorals anem una mica tard i hem d'ajustar-nos una
mica. La campanya electoral és la campanya, eh? Tenim retallades i tot això. Escolta, les acceptem i ja està. No, és veritat que aquesta setmana segurament el tema, molta gent haurà pensat, jo vaig dir l'altre dia, escolta, amb els problemes que tenim, hi hem de parlar de cromos? Home, sí, perquè també formen part del nostre entorn social i del nostre univers. Primera, jo coses com per començar. Els nens hem d'assumir que estan enganxats als ordinadors i a les videoconsoles. Això ho tenim claríssim. Això jo crec que ho hem de positivitzar, per un costat. I per un altre costat, ho hem de saber interpretar, sobretot els pares, i entendre que no està tan lluny del que fèiem nosaltres. És a dir, que ara ho tenen tot, diguéssim, més tecnificat, però acaben fent els jocs, els mateixos jocs que fan ara per pantalla, els fèiem nosaltres abans físicament. Ara bé, el que anàvem, com que pot ser que en aquest temps hi ha nens que continuen tenint un cert romanticisme també, per sort, per tant, també s'agafen aquestes col·leccions de cromos. I algú ha pensat o ha estudiat molt bé el mercat perquè aquests nens s'hi enganxin. Llavors, aquestes col·leccions tenen unes certes característiques que fan que tot això funcioni. Si et sembla, he anat a l'arrel de tot, dic, escolta, ja, qui ens pot explicar com funciona això dels cromos? I he trobat el director general de Panini, que és l'empresa que comercialitza les col·leccions de cromos, gairebé totes, Per tant, després, si et sembla, podem escoltar algunes de les coses que ens ha explicat aquest senyor.
Efectivament, després l'escoltarem, però avui parlem d'un tema que pot semblar que no té massa importància, però la té, perquè
ja
són formes
que sí,
tradicionals.
Ja veureu que sí, ja veureu que sí.
Estem a punt d'arribar a 9:15, recuperem molt breument l'última hora informativa, després continuem amb el No entenc res, l'espai aniversari Hipercor i Nutrició i Salut.
Hola, molt bon dia. El número 2 de les llistes del PSC per Barcelona, Daniel Fernández, ha dit fa pocs minuts aquí a Radio Estel sobre el polèmic vídeo que difós el PSC on se simula la mort d'una persona arran de les retallades del govern de Convergència i Unió en Sanitat, que els socialistes catalans no acceptaran que amb l'excusa de la crisi un conseller que ve de la sanitat privada desmantelli el sistema sanitari públic català. Fernández ho deia en referència al conseller de Salut, Boi Ruiz. De l'exterior, pendents d'Alemanya i França, que estarien ja discutint plans per a una gran reorganització de la Unió Europea, volen crear una zona euro més petita i resistent que integri només els països capaços de mantenir la disciplina fiscal. Això segons apunten ja fonts de la Unió Europea a l'agència Reuters. A Itàlia, pendents d'aquest cap de setmana on està previst que s'aprovin els pressupostos del 2012 i es doni així sortida a Silvio Berlusconi del govern. Es desconeix encara qui serà el nou primer ministre. Mentrestant, a Grècia continuen les divergències entre socialistes i conservadors per formar el nou govern de coalició i trobar també el substitut del primer ministre Yorgos Papandreou. Esports, futbol, el Barça va guanyar 0-1 l'Hospitalet en l'anada dels 700 de final de la Copa del Rei amb un golàs d'Andrés Iniesta. I en bàsquet, a 9:15 de la nit, torna l'Eurolliga. Barça-Rigal s'enfronta a Montepaschi de Siena. Fins aquí les notícies. La informació torna a 10:00.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
Fins al 16 de novembre tens un 30% de descompte més un 20% d'estalvi addicional en tots els matalassos i bases.
I un 40% en farciments nòrdics de fibra.
Canvia les bonificacions per descomptes en les teves properes compres de l'1 de desembre al 5 de gener de 2012.
Setmana de les ofertasses a l'aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
Miquel Guarro SL, 80 anys d'experiència, de feina ben feta i professionalitat. A Miquel Guarro SL, l'empresa de tancaments exteriors, ens preocupem perquè vostè gaudeixi d'un bon aïllament tèrmic i acústic a la seva llar. Balcons i finestres de fusta més alumini, d'alumini i PVC. Tant per obra nova com per rehabilitacions. Servim a tot Catalunya. Miquel Guarro SL, 93-778-82-56. 3w.fusteria-miquelguarro.com.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
En aquest punt de trobada que hem iniciat uns minuts abans de 9:15, continuem en directe amb Miquel Murga. Avui plantegem i intentem resoldre la qüestió. No entenc com és que en l'era de les videoconsoles i els ordinadors els nens continuen fent les típiques i clàssiques col·leccions de cromos de la Lliga de Futbol. Ens deies que escoltaríem, Miquel, el director general de Panini Espanya, Lluís Torrent, no?
Sí, sembla una pastisseria, però no és així. És el qui comercialitza els cromos, que és una empresa més instal·lada a Torroella de Montgrí, per tant, tot i que originària és italiana. I en Lluís Torrent ens explicava una mica, o responia una mica, a aquells que vaticinaven que les col·leccions de cromos estaven mortes a favor del que era totes les tecnologies i l'era digital.
Afortunadament per nosaltres, el cromo tradicional, el cromo històric, està en plena efervescència, tot i que no s'atreveixen a dir el cromo de paper està mort, ha nascut el cromo digital. Nosaltres venim sentint això fa una pila d'anys ja, i la veritat és que el tema bàsic és que el nen, la nena, obria el sobre i intercanviar-se el cromo repetit, aquest el tinc, el file nole i totes aquestes coses.
Totes aquestes coses que passen amb els cromos. De tota manera, sembla que hi ha un factor important de l'èxit de les col·leccions de cromos en els pares. És a dir, allò que els pares ens agradava fer de petits, que en col·leccions de cromos, com en tantes altres coses, intentem transmetre-ho sempre als fills, i en aquest cas els fills s'han agafat el relleu gustosament.
Sobretot en col·leccions com la del futbol, gent que en un moment determinat, per l'edat, han deixat de fer col·leccions de cromos perquè ja s'han sentit que ja no eren tan infants, que ja eren més grans, tornen en una altra època, sobretot quan són pares de mainada, es tornen a enganxar i continuen fent col·leccions. Està, afortunadament per nosaltres, en ple vigor.
Bé, ja ho veus que, en fi, la cosa sembla que... El cert és que continuen funcionant i estan molt contents dels resultats, eh? De tota manera, no ens enganyem, eh? Les col·leccions de cromos no són el que eren, alguna cosa ha canviat. Si més no, el ritual. Jo no sé si tu, Ignasi, eres dels que feies les col·leccions de cromos o no, però abans, clar, jo parlo de fa molts anys...
Sí, sí, no, jo sí, fa, jo què sé, 30 anys, quan era petit...
Doncs tu devies encara, m'imagino, si feia 30 anys, encara devies enganxar l'època que s'enganxaven en Pegamento y Medio.
Sí, 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 sí,
encara, Pegamento y Medio, per dir
sí,
una cosa,
sí,
o l'UFO,
igual,
alguna
sí,
d'aquestes...
Sí. Ja començaven els prit, però
sí,
vaja, sí.
Els que tenim una certa edat ja saben de què parlem, eh?
Sí, tant.
Doncs bé, jo deia que, en fi, em pensava que això dels cromos autodesius era molt més nou, és a dir, amb la perspectiva dels anys havia perdut una mica la noció, però, esclar, en Torrent m'explica que fa 33 anys, 33, que els cromos són autodesius, que ja funcionaven. Per tant, déu-n'hi-do, eh?
Vam començar fa 33 anys i ja vam començar amb el cromo autodesiu fa 33 anys. Era una novetat enorme, llavors, en aquell moment. Clar. Jo me'n recordo que eren els cromos de cartronet i que era l'època del Mazinger Z. Aquells sí que encara s'enganxaven, però eren contemporanis amb els nostres, que era una novetat absoluta de que era autodesiu, irremovible.
Irremovible, eh? Autodesiu irremovible. Si es poden treure i posar, això també ho he comprovat a casa amb els fills, allò que es torcen i tal, i es tornen a s'enganxar i tornen a posar sense cap problema. I per acabar, una llegenda que sí que tenia molt d'interès, a saber que pensava també era un dels atractius per als quals els nens s'enganxaven, és que diuen aquella llegenda negra que diu que hi ha cromos que no surten mai, que no pots acabar mai les col·leccions perquè sempre hi ha un cromo que no l'imprimeixen, que no hi és. M'asseguren, Lluís Torrent, vaja, de totes, que això no és veritat.
Amb Messi, i tant, que hi és, i tant. Els grans jugadors, com ara el Cesc, que també el vam incorporar de seguida, hi ha aquesta fàbula de que no es troben i no es troben. Però com que són tan desitjats, són els que tothom busca més ràpidament. Però aquest any jo m'he entretingut a tota la canalla que rodeja amics, familiars i d'allòs, a dir, ja tens en Messi, sí, ja el tinc enganxat. Tens en Messi, tothom té quasi bé, tothom té en Messi. Surten tots els cromos, els imprimim absolutament tots, però a més, el que hem fet és que els darrers cromos, els últims cromos, se'ns poden demanar i nosaltres els enviem.
Vaja, els grans cracs tenen valor i per això
estan
cotitzats,
sí, sí,
però existeixen.
Però a més, aquesta, jo crec que aquesta és una altra estratègia comercial que ens explicava Lluís Torrent. Els últims, quan et falten, els pots demanar i pots acabar la col·lecció pagant, eh? Pagant, vull dir que sempre és això, que no són barats, per cert, quan fas comptes després al final de la col·lecció.
Hi ha tot un pressupost, pels sobres de cromos dels nens i nenes.
Escolta, el més al·lucinant és que els nens continuen canviant cromos. S'ha perdut una mica el vocabulari, allò del tengui i falti, tot allò que es deia, una mica no es diu, però es continua. I podem fer unes conclusions,
Sí, endavant,
mira, jo crec que una de les claus que els nens s'enganxin a les col·leccions és que els poden tocar físicament. És a dir, les pantalles amb les videocònsoles no toquen res físicament, i els cromos és una cosa que ells tenen a les mans. Segona, la influència dels pares, com dèiem, importantíssima. Tercera, la socialització, que això representa també per cara als seus jocs a l'escola en grup i en comú, que això també trobo que està bé. I deixa-m'ho dir també, això... potser de les col·leccions, vull pensar que comença a crear i a formar alguns empresaris del futur, perquè, escolta, veus nens de canviant cromos que fan autèntic negoci amb aquests cracs que deies tu que tenen repetits, escolta, els canvien a uns preus que riuten tu dels grans negocis de les borses i de les immobiliàries, eh? Per tant, en fi, són coses per les quals suposo que acaben enganxant-se els nens també aquestes col·leccions de cromos, que està molt bé.
Bé, entre els missatges tenim Montse de Barcelona, que ens diu, encara gràcies, que els nens passen una mica de temps en altres diversions que no són les maquinetes, és a dir, que en aquest cas veu la dimensió positiva de continuar amb els cromos com una proposta pels nens. Diu també, el que jo no entenc és per què un producte com els àlbums de cromos, que estan al límit de l'ètica, o et gastes una bona pasta, diu, o sempre hi ha aquells cromos que no surten mai, no té, això diu, no té igual que han patit altres sectors, pàgines web pirates en les quals et descarregues els cromos i te'ls imprimeixes.
Bueno, no és gaire...
No donem idees que...
Exacte, sí, que algú ho farà. En fi, és veritat, de tota manera, està bé que els nens recuperin alguns jocs. Jo crec que els cromos no deixen de ser, a part d'un joc, doncs una forma també d'organitzar-se i de tenir, bueno, en fi, objectius, petits objectius dins de cadascú.
Deixem aquí el tema d'avui. Hem aclarit força coses, Miquel, i plantegem el de la setmana que ve. No entenc per què moltes persones aparentment tranquil·les i pacífiques es converteixen en éssers agressius i fins i tot violents en segons quins escenaris. Partits de futbol, en la conducció del cotxe... Sí. Una bona pregunta.
És una cosa que a vegades m'ha sorprès molt, com és possible que canviï tant una persona d'un lloc a un altre. Intentarem saber per què això passa.
Podeu participar pel Facebook del primer cafè de Ràdio Estel o pel Twitter amb buscant coixinet No entenc res. Gràcies, Miquel Murga. Fins la setmana vinent.
Dilluns, que vagi bé.
Adéu-siau. De seguida, l'espai aniversari per cor.
Ràdio Estel.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquesta setmana, Jordi Martí, de la revista Sons de la Mediterrània, aprofundirà en els continguts d'aquest magazín. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel et convida a la 8a Mostra del Cinema Espiritual de Barcelona. Deixa un missatge amb el teu nom, DNI i telèfon al 93 409 2777 i si ets dels tres primers t'enduràs una entrada doble per la pel·lícula d'avui. El fin es mi principio, una pel·lícula revelació sobre el sentit de la vida i la mort. Avui a 7:45 del vespre al Cinemes Alexandre de Barcelona. Recorda-ho, el teu nom, DNI i telèfon al 93 409 2777. Del 4 al 13 de novembre, 8a Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Molt bon dia, Carme. Tornem a estar aquí per celebrar l'aniversari d'Hipercor.
Ahir us vaig trobar a faltar, eh?
Ahir sí, no?
El ratet aquest que vinc aquí a prendre cafè amb vosaltres, eh?
Vam fer campana.
Allà l'Hipercor soleta pensant en vosaltres, això segur.
Hi havia gent, sí,
home,
oi?
Home, cada dia. Sí, sí, sí.
I ara la que gent... fa aquest solet de primavera,
sí,
que sembla
gent...
que torna
no, és veritat, eh? Anima el fet que fa bon temps, la gent s'anima més. Perquè, escolta, quan tens que anar amb el carro i entrar i sortir del cotxe i tota la història, doncs...
Sí, quan plou és més, em quedo a casa, del sofà,
oh, sí,
però
sí.
El dia aquest de sol i va, em surto amb energia, ara, anem a carregar el carret.
A per totes. Avui anem a per totes.
Què ens portes, Carme, avui?
Doncs, bueno, recordar el 70% de descompte en la segona unitat, amb més de 2.500 articles, que és durant tot l'aniversari, sí. I en Electrodomèstics compra ara i paga un màxim de 12 mesos sense interessos, o paga el 31 de març del 2012.
Molt bé.
O sigui que això, i llavors aquesta setmana fer una mica, ens apujarem una miqueta amb les ofertasses, perquè és la setmana de les ofertasses. En recordem-se'n de l'oli d'oliva verge extra cosur, 3,63, i la segona unitat, menys un 70%. En comprar-ne dos, la segona unitat et surt per un euro amb 9. Imagina't, un oli fantàstic, eh?
No, i això no s'espatlla,
això no s'espatlla, val la pena. Després, per exemple, el pernil ibèric, que ara fa dies que no en parlàvem.
És veritat!
En tenim que portar un aquí, una miqueta de pa amb tomàquet, doncs mira, el pernil ibèric tan engreix, Jabugo, Extremadura o Salamanca, peça de 7 quilos i mig a 8 quilos i mig, només 119, amb el regal de 6 ampolles de vi negre, Reserva Rioja, Vinya Albina, valor de regal 32 euros.
En Pam Tomà, que ja tens el sopar, demà m'he solucionat.
I el vinet,
si sobretot el regalen.
Exacte, imagina't. Doncs bueno, comencem parlant per... Fa dies que no parlem per la llar, doncs mira, parlem per la llar. Vaixella de 30 peces, engreix decorat, pontessa de color groc, blau o verd, 24,90. Plats de vidre, luminar model quadrato, en blanc o negre, 2,95. Són aquests plats tan monos. Home, sí, tots els plats són macos, però...
N'hi ha alguns que més
disseny. Amb aquest disseny tan modern, que poses la taula, sobretot aquests dies de Nadal, que t'agrada lluir-te, doncs val la pena. Vaixella de 19 peces, amb porcellana decorada, model Muriel, són 18,95. En joc de coberts, 24 peces de ser inoxidable... De ser inoxidable, 16,90. I en platos open stock de la sèrie 1000, segona unitat, un 70% menys. Bateria de cuina, 5 peces de ser inoxidable, apte per vitroceràmica inducció, abans 59,90, ara tan sols 35,90. Paelles d'alumini o estreres mestats, 5,95. Cafetera d'alumini, Mònics, Vitronord, apte per vitroceràmica des de 4,95. I un 25 menys de paella, amb paelles i bateries de peces Magefesa, model Fiat Oslo, apte per vitroceràmica i inducció. I un 70% menys en tots els recipients hermètics. O sigui que, escolta, això de les paelles, o les vaixelles...
Sempre, i alguna que se't fa malbé.
A vegades tens una quantitat de paelles que dius, mare meva, quin
rotllo... Les col·lecciones dius quasi que facin anesa,
vinga,
no?
Quin rotllo de paella. Doncs ara és l'hora.
Ara renovem, i tant.
Que sí. També amb matalassos hi ha un bon descompte, que és un 30% menys. Un 40% menys en tots els baguls de polipiel. El llit doble reform, el 79,90, amb un regal d'un llit individual més inflador. Això dels llits aquests dobles van molt bé, perquè si ara, per exemple, per Nadal et baixa algú i no tens un llit doncs, estàtic o sigui, dels de sempre, doncs això
tens com poden,
exacte, ho tens per guardar.
I això dels matalassos és molt important, perquè diuen que és la base de després de tenir bé l'esquena i del dia següent poder rendir
exacte.
Més. No?
Sí, o sigui, perquè si tens un convidat, clar, si el convidat no t'agrada gaire, potser sí que el posi en un sofà,
lloc,
perquè així
no?
Ja no torna. Però si no
cuidem,
val la pena que dormi a gust.
Exacte, i el nostre
sí.
Propi també, el de casa.
I tant que sí.
Bueno, Carme, demà tornarem.
Tornarem.
I ens explicaràs
encara
més novetats, perquè s'acaben molts fulls, ens queden sempre fulls
moltíssim,
a sobre de la taula.
Moltíssim. Moltes gràcies, que tingueu un molt bon dia.
Exacte, molt
bon dia. Us espero hipercor,
Només faltaria, allà ens veurem.
Bon
dia, adéu.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Cataluña es la tierra que ha visto crecer a mi hijo, y por eso, pensando en ello y en mí, ha llegado el momento de decir ya ni a prou.
Per això, quan votis, pensa amb el cap i amb el cor, però també amb la cartera, perquè ha arribat el moment d'exigir el que és nostre, i ara més que mai necessitem.
Duran i Lleida, la nostra força. Convergència i Unió, més per Catalunya.
Pel que fa a la previsió pel proper...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà passat i l'altre. Reconeixeu-ho. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte amb bolquers de tot activity en diversos formats. En endur-te'n dues, la segona unitat surt a 6,89 euros.
A més, si compres la bossa de 3 a 6 quilos tindràs de regal 24 tovalloletes humides.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 amb una mica de retard sobre l'horari habitual i amb un format més reduït avui a causa de les alteracions derivades de les entrevistes electorals. Obrim aquest espai en el qual comptem amb la presència de Maria Josep Rosselló, directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Ramon Llull. Maria Josep, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé, no és cap problema. I a més avui parlem d'una cosa molt interessant, que és tècniques culinàries, no? És a dir, com cuinem, no?
Com cuinar, això és el que plantegem avui, i per això comptem amb vosaltres, amics oients, si voleu dir alguna cosa, si voleu dir la vostra. A aquesta hora potser moltes persones comencen a preparar el dinar, si és que el fan doncs, molt treballat i per això hi dediquen doncs, un parell d'hores o el temps que calgui. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Tècniques culinàries, com cuinar. I avui ens centrarem, en la primera part d'aquest tema, en el cuinar amb aigua, amb aigua bullint.
Exacte, perquè en funció de si utilitzem aigua per cuinar o utilitzem greixos, sortiran altres productes de la nostra cuina, o fem un rostit, és a dir, amb sec, en el forn, a les planxes, etc. L'aliment es transforma, perquè cuinar és transformar l'aliment, és transformar-lo positivament en general. Poden haver unes pèrdues de vitamines, que també ho anirem parlant. I com cuinar acostuma a costar un temps i quan fem una cosa normalment no podem fer una altra, pues, en el nostre programa passarà el mateix. Avui parlarem del fins a on arribem i el proper dia continuarem avui a lo millor bullint i el proper dia fregint, no? I ja els hi parlarem de tot. Però que molta gent pot tenir aquest dubte de què és el que és més saludable, donat les meves circumstàncies de salut o pels nens petits, què és el que és més saludable. D'aquí que jo també els animo a que ens facin preguntes. Per tant, bé, la primera cosa que els voldria dir és això, no? Que cuinar només ho fem els humans. No hi ha cap altre animal que cuini. I això ha sigut molt important per la salut, pel desenvolupament de l'espècie humana, per la supervivència de l'espècie humana, i sempre s'ha de començar per l'aigua, perquè l'aigua és la base de la vida, i fins i tot l'aigua, gràcies a que es pot també cuinar, posem aquest cuinar entre cometes, és a dir, escalfar, fer-la bullir, la podem higienitzar. I moltíssima gent, per desgràcia, encara mor perquè no l'aigua pot portar moltes substàncies patògenes, molts microorganismes. S'han mort milers i milers de persones en aquest món degut a l'aigua. Fixa't quina, no? Quina controvèrsia.
Sí, l'aigua que és necessària per la vida i, en canvi...
Sí, que en canvi també porta, diríem, possible mort, que ha sigut una realitat i, per desgràcia, continua sent una realitat. Per tant, determinats pobles, per exemple, que veiem que el que beuen sempre, per exemple, és un te, no? És perquè volen assegurar que aquella aigua sigui potable, no? Això que nosaltres ho tenim tan fàcil d'obrir la jeta i tenim aigua potable, doncs un sistema a fer-la potable és fer-la bullir i perquè no sigui dolenta doncs se li posen unes fulletes de te o d'una herba i aleshores allò ho veuen com la beguda habitual d'ells. Però és més higiènic l'aigua bullida que sense bullir. La nostra de la jeta no té problema, eh? Ja tenim aquesta grandíssim avantatge de poder obrir una jeta i tenim aigua potable.
L'aigua per cuinar es bull, per tant, arriba a 100 graus centígrads.
Exacte. La temperatura d'ebullició de l'aigua són 100 graus i la cuina més habitual del món és tenir una olla amb aigua, i en aquesta aigua fiquem tota una sèrie de productes. Però cuinar amb aigua o amb un medi aquós significa també, per exemple, poder fer una cocció al vapor, perquè també és vapor. L'aigua bull, passa a vapor, i aquest vapor també té aquests 100 graus. El que està clar és que si nosaltres a l'aigua li posem sals, l'aigua bull a una temperatura una mica més alta. Això les cuineres i cuiners ho hauran vist molt, no? Per exemple, nosaltres estem bullint el que sigui, no? Un arròs, una pasta, uns llegums. No li hem posat sal. I li posem sal i para l'ebullició. Per què? Perquè el punt d'ebullició amb més sal és una mica més sal. Per tant, també en funció de la sal que li posem, doncs l'aigua pot bullir a 102, a 103, a 104 graus, no molt més, no? Però si està molt poc temps bullint, tal vegada l'interior de l'aliment no arribarà a 100 graus, però si nosaltres fem aquests bons caldos, bons brous, molt de temps sí que tot s'homogenitza i per això les carns arriben a estar tan tendres quan es bullen una bona estona. Què guanyem bullint? guanyem moltes coses. Guanyem fer més digerible el menjar. És molt més fàcil de digerir, per exemple, tot allò que tingui midó. Més fàcil digerir el midó de la patata, el midó de la pasta, el midó de l'arròs. Per això també sabem que un arròs ben cuit, ben bullit, allò que diem passat, és més fàcil de digerir que un arròs que queda al punt. O la pasta al dente és més fàcil, més difícil de digerir que quan la pasta està ben bullida. Per tant, aquí hi hauria una primera recomanació. Les persones, els nens petits, les persones que tinguin una digestió difícil, els malalts, estaria bé que les coses, si les fem bullides, estiguessin bullides una bona estona. Acaba bé l'ebullició.
Però té algun avantatge també l'al dente o el fer-ho justet? Té algun avantatge?
No, no gaire.
És una Hi ha cosa... gent que li agrada, per
Exacte,
això. Exacte,
és una cosa gastronòmica. Diríem que dietèticament no. Per què? Perquè indiscutiblement que està comestible i indiscutiblement que hi ha bullit una estona suficient per estar absolutament higienitzat, però l'ebullició, si té un problema, aquests 100 graus, és que destrueix la vitamina C. La C, perquè les altres, sobretot les vitamines hidrosolubles com les B, són força resistents a aquesta temperatura, però com són hidrosolubles passen a l'aigua. Per tant, els caldos, els brous, no són gens despreciables, perquè allà queden moltes coses. Fins i tot una part de proteïna soluble també passa a l'aigua. I una cosa molt important per ajudar a digerir bé les carns és bullir una bona estona, perquè tot el col·làgen passa a l'aigua. És una cosa que la podem veure. Quan fem un bon caldo amb carns, quan es refreda, ens queda com una gelatina. Allò és la proteïna, és el col·làgen. I d'aquesta manera les carns són més toves, més tendres. I també hi ha un gran avantatge, que les purines passen a l'aigua. Per tant, les persones, per exemple, que tinguin un problema d'àcid úric, si mengen les carns bullides i no es prenen el caldo, estaran prenent una carn que els donarà menys problemes pel seu àcid úric. Per tant, seria més aconsellable per a aquestes persones una carn bullida, per exemple, que una carn a la planxa. Mm-hmm. Per tant, realment es transformen les coses d'una manera interessant. Ara, a l'aigua també passen els minerals. De manera que quan diem bullir amb aigua, tenim tota una sèrie d'avantatges. Si posem molta aigua, bé, i per segons quines cocions ho necessitem per bullir un arròs, una pasta, llegums, necessitem posar força aigua. Però clar, el gran avantatge d'aquests aliments, sí que les seves vitamines del grup B són importants i tenen tantes que les conserven, però per força les hem de coure, força. Ara, hi ha aliments, com per exemple són les verdures, que les podem coure al vapor o les podem coure amb la seva pròpia aigua. Els diré una cosa molt simple. Si nosaltres agafem uns espinacs i els bullim amb molta aigua, sense sal, l'aigua quedarà verda, gustosa, perquè molts minerals hauran passat a l'aigua. I fins i tot aquests colorants que són bons dels espinacs han passat a l'aigua. Si nosaltres agafem els mateixos espinacs, els posem en una cassoleta o en una paella, posem al foc, ho tapem, es couen al seu propi vapor, deixa anar la seva aigua, la deixa anar poquet, de manera que es cou en el propi vapor de la verdura, perquè té molta aigua, i no perd ni un mineral.
Això és important, per tant s'ha de vigilar molt.
Clar,
que el
cuinar
amb aigua...
Les verdures estarien molt bé, primer, si volem que tots els bons minerals de les verdures es puguem consumir, o bé coure amb poqueta aigua o sense aigua al vapor, o acabar-nos prenent el caldo. Perquè els minerals dels vegetals són molt importants. És com un adob pel cos que es dona molta, molta fortalesa. Per tots, per nens, per grans, per tothom. Per tant, jo crec que aquí surten dues coses. No despreciem els caldos, a excepció de les persones, per exemple, de caldos de carn que tenen problemes d'àcid úric, i intentem coure, no perdem minerals o acabem-nos consumint els minerals aprofitant els caldos. Aquí podrien sortir moltes preguntes, per tant, els animem a que ho facin.
D'aquí a dijous vinent us animem a preguntar tot el que vulgueu sobre les tècniques per cuinar. Hem començat parlant de les tècniques amb aigua.
I començarem per fregir, que aquí també sorgeixen moltes també preguntes. Amb quin oli fregir? Quant temps aprofitar els olis? Què fan vostès amb l'oli que els hi sobra? Etcètera, etcètera.
En aquest cas, preparar menjars, carns, per exemple, o peixos amb oli. Per cert, que la diferència entre bullir amb aigua i al vapor es posa una mica d'aigua i es tapa normalment
la
cassola.
És el vapor de l'aigua que, amb aquests 100 graus, està coent...
Treballa el vapor i no tant l'aigua.
Exacte, i no arrastra tants minerals. Sempre arrastra una mica, però no arrastra tants minerals.
Ja sabeu, amics oients, que podeu participar pel Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o a través de missatges a l'adreça electrònica al primercafè@radioestel.cat. Esperem la vostra participació sobre tècniques de cuinar, un tema que continuarem tractant el proper dijous aquí al Primer Cafè de Ràdio Estel amb Maria Josep Rosselló. Gràcies, Maria Josep, i bon dia.
A vosaltres. Bona setmana.
Arribem al final del programa, últim minut del nostre espai, i ho fem dient-vos que tenim també avui entrada per a la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona. Avui, tres entrades dobles per a la pel·lícula que es projecta als cinemes Alexandra. La pel·lícula d'avui és El fin es mi principio, a 8:15 del vespre als cinemes Alexandra de Barcelona. Podeu trucar-nos al 93 409 2777, al telèfon del contestador, i deixar les vostres dades. També tindrem una entrada per demà divendres i per dissabte, i tres entrades per diumenge. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Fins aquí aquesta edició del Primer Cafè de Ràdio Estel. Us hem acompanyat el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz, la Carolina Costa, i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.